Bona tarda, passen 3 minuts i 37 segons de les 2. Des d'avui i fins les eleccions municipals del 26 de maig, l'Hotel Suís arrencarà després d'aquests espais gratuïts de publicitat electoral. Avui és divendres, és 10 de maig del 2019 i som a tocar d'una final com el Sabadell Egea. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Néstor Querol i Fernando Pajarero no estan descartats pel transcendental Sabadell Egea de diumenge a la Nova Creu Alta. Antoni Hidalgo, l'entrenador arlequinat, acaba de confirmar en roda de premsa que demà prendran la decisió, però que els dies extra de descans que han tingut aquesta setmana han jugat en favor dels dos futbolistes tocats. És l'última hora en la prèvia d'una autèntica final a la qual els arlequinats hauran de patir de valent, no només pel que succeeix a la Nova Creu Alta, sinó també de retruc en d'altres escenaris. Hidalgo considera inevitable saber com va la cosa als altres camps, als rivals directes, a dia d'avui amb 1.000 aplicacions al mòbil, però creu que no hauria d'influir en excés al desenvolupar normal del partit. Arriba el moment determinant, últim enfrontament de la temporada a casa, i el Sabadell treballa perquè la Nova Creu Alta sigui una autèntica olla a pressió. De moment el ritme de retirada d'invitacions és molt bo, fins i tot superior als últims partits, i s'espera que per aquest decisiu centre d'esport Sabadell, Societat Deportiva Egea, l'estadi registri una de les millors entrades de tota la temporada, si no la més gran. Seria el primer gol dels arlequinats, necessitats d'estímuls positius per acabar salvant els mobles en aquest final d'infart.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell Egea centrarà el programa d'avui. Tindrem també Sabadell Nord, Mercantil, Copa Catalana d'Handbol amb l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell, Waterpolo femení, ciclisme amb David de la Cruz als Estats Units, squash amb Iker Pajares a Wimbledon, natació artística, marxarem fins a Rússia, fins a Sant Petersburg o també amb el cross de la salut escalfant motors.
I fora de l'hotel?
La final de l'Europa League també tindrà doble representació anglesa igual que la de la Lliga de Campions. L'Arsenal va tornar a superar el València ahir a Mestalla per 2-4, mentre el Chelsea va necessitar la tanda de penals i una actuació gairebé miraculosa de Kepa Arrizabalaga per resoldre la seva semifinal contra l'Eintracht de Frankfurt. I el Barça Luis Suárez es perdrà a la final de Copa del Rei després d'haver estat sotmès a una artroscòpia al genoll. El davanter uruguaià s'estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa, però això sí, podria arribar a temps per disputar la Copa Amèrica. Finalment, en tennis, Rafa Nadal ja és als quarts de final del Madrid Open. El manacorí ha superat el nord-americà Francis Tiafoe per 6-3 i 6-4 i ara s'enfrontarà al suís Stanislas Wawrinka. També hi són entre els 8 millors, entre d'altres, Roger Federer i Novak Djokovic. Déu-n'hi-do amb el cartell.
Han parlat en les últimes hores
Marcelino, el tècnic del València, després de caure eliminat ahir a casa a mans de l'Arsenal.
Encajando 7 goles en 2 partidos es imposible jugar una final. Y tenemos que ser conscientes de que en el apartado defensivo hemos perdido muchísima eficacia.
Avui celebra el seu aniversari
un jugador de l'actual plantilla del centre d'esport Sabadell, Nico del Monte, i els exarlequinats Roberto Morales i Carlos de la Plata.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Vuit minuts clavats per sobre de les 2. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Com estàs tu, Adriana Arroyo?
Nerviós, i tu?
També nerviós.
Volia preguntar-te precisament per començar, abans de saber què ha dit i què no ha dit Antonio Hidalgo, quines cares has vist avui, tu que has passat per la Nova Creu Alta després de l'entrenament, abans de la roda de premsa del tècnic de Canovelles, a les portes d'un partit que és transcendental. Notes, palpes, nervis també o...?
Les mateixes cares que tenim tu i jo ara mateix i que tenim a la redacció. La veritat és que
doncs
hem pogut
espero
compartir...
Espero que la fluixera de cames no sigui la mateixa, sincerament.
Hem pogut compartir uns minuts amb els companys periodistes abans de la roda de premsa i la veritat és que la conversa estava centrada en el que parlàvem ahir també a l'Hotel Suís, eh? Combinacions, càbales, què passa si el Sabadell guanya, què passa si el Sabadell perd... Tots amb aquella sensació de, sí, si el Sabadell guanya, sortim en una posició avantatjosa de cara a l'última setmana, però ai si el Sabadell empata o perd contra l'Egea, que quedaria tocadíssim de cara a l'última jornada. Si voleu repassar també el podcast ahir amb totes les combinacions ho podeu fer.
I si no, que entren a radiosabadell.fm amb una gràfica en els tres escenaris.
També.
Què succeeix en cas d'empat? De victòria o de derrota arlequinada contra l'Egea, unit a la resta de marcadors de la jornada, que és una feinada que es va marcar aquí al Pau Vitori i que el teniu per colorins. Per tant, és fàcil saber si el Sabadell acaba en verd, en taronja, en vermell o tocarem ferro, crevarem els dits i el que calgui, que no siguin aquelles dues combinacions que dèiem ahir del negre que també a tercera divisió.
Bé, Adriana Arroyo nerviós, servidor Pau Vitori nerviós també.
I la pregunta al milió, i Antonio Hidalgo?
Nerviós no, al final els jugadors saben de la responsabilitat que tenim, jo sé la responsabilitat que tinc i hem d'afrontar, són partits que no has de parlar massa, no? Els jugadors ja saben, tothom sap el que ens juguem, és un moment molt important per l'equip, per el club, per l'afició, per la història d'aquest club i sabem que necessitem... que els nostres estiguin al nostre costat, em consta que serà així, que hem de patir durant tot el partit, que ells han d'animar fins a l'últim segon i els dos partits que he estat jo aquí ho hem sentit així i el diumenge serà així.
Doncs nervis no, responsabilitat sí, el partit la veritat és que és la mare de totes les finals, perquè mira que contra el València-Mestalla van parlar molt del que significava aquell partit, contra el Lleida Esportiu no quedava un altre que guanyar i es va fer, contra el Castellón ja era gairebé un tot o res, però és que aquí ja pel fet de no tenir marge aquí sí que te la jugues de totes totes.
Hem passat a un altre nivell, fins i tot d'importància del partit, que jo crec que no arribem a ser ni conscients del que pot suposar aquest partit per la temporada del centre d'esports, però sí que és cert que hem anat amb aquella sensació d'anar increixent, no?, en aquestes últimes visites d'equips a la nova Creu Alta, i ara és el partit. És que no queda un altre. Al final estem davant de l'últim partit de la temporada a la nova Creu Alta. Per tant, no hi ha més.
Per mi, l'exemple de divendres passat al Collao em serveix, perquè va arribar l'Alcoyano com a cuer dels 19 equips que quedaven a la Lliga, traient a l'Ontinyent aquell enfrontament, sabent que tenia 3 rivals directes en les últimes 3 jornades, però que havia de guanyar sí o sí el Sabadell, l'Alcoyano, per treure el cap de la part baixa, i el que vaig viure avui fa justament una setmana al Collao del Coi, tinc la sensació que serà just a la inversa el que passarà aquí a la nova Creu Alta. Un equip que potser... pateix una miqueta pel punt de nerviosisme, de tensió a les cames, de saber que s'estan jugant les garrofes a tot o res, a una carta, però mira, en el cas del Collano al final va acabar bé, però vaja, que el discurs que vaig escoltar de companys de la premsa a la cantina de el nostre objectiu és arribar vius a l'última jornada, gairebé és compartit ara ja també aquí a Sabadell després de la derrota contra el Deportivo Alcoyano. Evidentment, amb totes les càbales que ja vam repassar ahir, una victòria et deixa en una situació realment molt bona en la majoria de casos.
Sí, 97%, ens treu del descens directe.
Per tant, jo crec que no és una qüestió de conformar-nos només amb arribar amb vida a Olot, sinó de fer-ho amb garanties a l'últim partit.
Sí, jo crec que aquí l'únic punt de dubte que ens genera tots plegats és el rival, no?, d'aquest diumenge. L'Egea sí, s'està jugant la vida també com
sí,
tu.
Sí, però està en una situació semblant al Sabadell també. Al final, el Sabadell d'ara fa una setmana, al Coi em refereixo, 43 punts per l'Egea, són 4 més que el Sabadell, eren 3 del Sabadell respecte del Collano a la jornada anterior. Amb aquell punt l'Egea de saber que la feina la té gairebé feta.
Clar, són 4 punts, queden 6 en joc i hi ha equips pel mig. Pot pensar.
La sí, feina però està duels prou... directes.
Sí, correcte. Però pot pensar que la feina està bastant encarrilada i en tindria prou, crec que tots coincidim, amb un punt a la nova Creu Alta per segellar la permanència. Molt malament li hauria d'anar a l'equip de Guillermo Fernández Romo si empata aquest diumenge i acaba jugant al play-out o acaba baixant. Jo crec que no succeirà això. Per tant, ens pot generar aquell dubte de dir, què trobarem? Un equip que vindrà aquí a replegar-se, a veure-les venir, si té alguna ocasió durant el partit, com va passar, per exemple, ara fa 15 dies contra el Castellón, doncs intentar enganxar-la, però sobretot no cometre riscos. Si més no, és aquella sensació que tenim tots abans del partit sobre el rival. Què espera Antonio Hidalgo d'aquest Egea? Doncs ha dit això.
No sé el que faran, està clar. Són un equip molt ben treballat, amb dues línies molt juntes, on no deixen molts espais i estan fent una gran campanya, diu molt de l'entrenador, del treball que ha fet i espero un equip molt difícil de guanyar. Nosaltres hem analitzat durant tota la setmana, hem tingut dies i hem analitzat el que volem fer, com ho volem fer i ho tenim clar.
Ara ho escoltarem al llibre de registre, Adri, però perquè ens fem tots una idea. Un equip que ha marcat 9 gols fora de casa, és el segon pitjor atac, i 3 els va fer en un partit a la Fuensanta de Conca. Per tant, ens pot servir com a indicatiu del que pot ser l'Egea aquest diumenge a la nova Creu Alta, allò de posar, plantar l'autobús i a veure-les venir, deia Antonio Hidalgo. Dues línies molt juntets, un equip d'aquests treballat tàcticament, sí que és cert, per escenaris de gespa artificial, però que també, al cap i a la fi, després es defensen les mil meravelles, no?, en camps de gespa més grans i natural.
És que el camp de l'Egea no és petit, eh? O sigui,
és de
gespa artificial i d'aquella que ha tingut moltes batalles ja, o sigui, està trilladeta, però no és petit en quant a dimensions. Però la dada és boníssima, eh? Traient el partit a Conca, 6 gols fora de casa en 17 jornades, en 17 desplaçaments.
És que, clar, són una mitjana de 0,3 gols per partit, aproximadament.
Sí, un gol cada 3 partits, aproximadament. No estem per parlar molt, perquè el Centre d'Esports porta 10 derrotes seguides fora de casa.
Però a casa, la veritat és que els números del Centre d'Esports no són dolents. També repassant, ara ho escoltarem, ens estem avançant, però el Sabadell estaria a la part mitjana alta de la classificació pel que fa a resultats fora de casa, a casa, una estadística que evidentment ha millorat amb aquest 6 de 6 d'Antonio Hidalgo.
I a tot això, diumenge, per si faltés poca salsa, poc picant en aquest Sabadell Egea, un ull mirant cap a Peralada pel partit dels Champanyers contra l'Alcoyano, l'altre a Conca, a la Fuensanta, amb el Conquense Castellón i, evidentment, també amb el Teruel Olot i el Villarreal B Mestalla a l'horitzó. Nosaltres, evidentment, ho explicarem a Ràdio Sabadell, al Sabadell en joc. Per tant, tothom, hi aneu al camp o no, amb la ràdio a l'orella per saber què està passant en tot moment al llarg de la jornada. Però i els jugadors? Això és inevitable que no sàpiguen què passa.
La veritat és que per nosaltres és un dia professionalment molt maco.
Tu imagina't, poso ara un escenari, el Sabadell està guanyant a l'Egea, tant de bo que sí, i a la resta de camps no s'estan acabant de donar massa les combinacions i pam, gol a Paterna, per dir alguna cosa, al Miniestadi, en contra del Mestalla, marca el Villarreal B. L'agradaria, això ho sap, i es genera aquest run-run especial.
Jo, el que et deia, crec que és un dia professionalment per nosaltres que treballem en un mitjà com la ràdio molt agraït, molt,
sí?
Molt maco.
Segur.
No ho passarem gaire bé, però al final tenim la responsabilitat d'explicar el moment que està passant a cada camp. Per tant,
això
allà
sí.
Estarem, encara hem de traçar el pla per tenir tots els camps coberts, però en qualsevol cas... aquella sensació, aquelles escenes de més aviat del passat, no? Fins i tot, de run-run, d'aquella persona...
Transistors.
Aquella persona de la banqueta del Sabadell que vés a saber on, en algun moment treu el mòbil i diu, ostres, van així o van...
Les miradetes des de la banqueta cap a dalt per saber com està el panorama.
Correcte. Tot això es viurà. I Antonio Hidalgo sap que no és aliè d'aquesta situació.
Estem en un moment de... en una era de que tenim molta informació. Això moltes vegades és bo i altres vegades no és tan bo. Tinc clar que tothom estarà pendent de tot, ho tinc clar, i ho he parlat amb ells, ho tinc clar, però nosaltres només ens va guanyar, nosaltres només hem de pensar en nosaltres, en el nostre partit, i després veurem el que passa.
Sobretot pel que dèiem ahir, perquè gairebé en un 80% dels casos surts del descens i del play-out guanyant, per tant, tu preocupa't de fer la feina i la resta ja vindrà. i fins i tot, en, si incloem també la possibilitat del play-out, seria un 97,5%, per tant...
Sí, 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 és que surts.
Guanyant,
surts. Sí, hi ha un 2,5%, no volem
no fotem, no?
Cridar el mal temps, però evidentment tots tenim aquella sensació que en cas de victòria el mal menor seria acabar la zona de play-outs. Ens fa molt difícil pensar que el València Mestalla pugui treure alguna cosa, la victòria.
A mi el que se'm fa difícil, més que el Mestalla pugui guanyar o no a Vila-real, el que se'm fa difícil d'imaginar és que tot succeeixi. O sigui, pot ser que el
una Teruel, o dues, sí, sí, sí.
Pot ser que el Teruel guanyi a l'Olot. Pot ser, per què no, que el Mestalla, en un bon dia, en un duel entre filials, guanya Vila-real. Però que es donin els quatre marcadors a la vegada més el teu, home, difícil.
Sí, i també pel que hem vist, no?, aquesta temporada, el Castellón aquí ens va deixar una sensació de ser un equip de... a veure-les venir, el que dèiem abans, no?, i aprofitar l'ocasió que tinguessin. Dubto que surtin a portar la iniciativa a Conca contra un conquense que és l'última bala absolutament per evitar, en aquest cas, el descens. L'Alcoyano se'n fa difícil també pensar que pugui portar la iniciativa a Peralada. Per tant, se'ls hi hauria de posar molt de cara al partit perquè els dos, com diem, els dos treguin un 2 en aquests partits. I a més, el que deies tu, no?, i el Mestalla també guanya Villarreal B. Pot passar un mal dia, però bé, és que són càbales i bé, diumenge a les 8 de la tarda sortirem de dubtes.
I a tot això, ara que dius sortir de dubtes, no sé si hem sortit de dubtes o no amb les incògnites que hi havien des de fa una setmana.
Zero. Sabem que...
Bé, hi ha un titular, que és que no estan descartats.
Que no estan descartats, sí.
Parlem, evidentment, de Fernando Pajarero, amb aquell cop al maluc.
El maluc.
De fet, ja venia amb molèsties prèvies i el partit contra l'Alcoyano se'n va ressentir, per tant, va haver de marxar abans d'arribar al descans. I de Néstor Querol, que anava carregat de cames, tenia els isquios amb sobrecàrrega i, per tant, han hagut de portar-los amb molt de compte aquesta setmana per veure si feien net i si arribaven o no en condicions a jugar. A hores d'ara la notícia és que no estan descartats, però que no podem assegurar que juguin.
No, l'altre dia també ens deien des del club que havien estat treballant, tant Néstor Querol com Fernando Pajarero, el dimarts, que era el dia de descans, havien estat treballant a la nova Creu Alta en sessió de matí i en sessió de tarda per intentar arribar a aquest partit. No estan descartats, Antonio Hidalgo no els ha descartat, per una senzilla raó, que ha estat una setmana més llarga de l'habitual.
Sí que hi ha possibilitats, està clar, no? La setmana ha sigut llarga pel número de dies que hem tingut des de l'Alcoyano fins a l'Egea, però ha tingut una cosa positiva, que hem tingut temps perquè aquests jugadors que tenen alguna molèstia pues, estiguin molt millor i demà tindrem l'últim entrenament i decidirem el que farem, no?
Doncs creurem els dits i a veure si aquesta evolució acaba al final amb Néstor Querol i amb Fernando Pajarero sobre la gespa de la nova Creu Alta. Recordem que en el cas de Néstor succeeix el mateix que amb Edgar, que ho vam comentar dimecres després de la roda de premsa del Gavanenc, i també amb Miguel González, que està a una sola targeta de perdre's un partit per sanció. Per tant...
Sobre això, Antonio Hidalgo ha dit que... circumstàncies, que al final han de sortir com si no hi hagués un endemà, no?
És cert, però...
Ho tenen present, però, vaja, poc poden controlar en aquest sentit.
Tu imagina't l'escenari, que, per exemple, Néstor se'n ressenteix tant de boca no de les molèsties, amb Arturo i Gato fora. Si Edgar veu la targeta, per dir-te alguna cosa...
Ets un tremendista.
No, però és un escenari que es pot donar, sí, tant clar. De boca no, però acabem jugant tu i jo en punta al final.
Sí, ets un tremendista.
I
que Edgar també vegi la groga i llavors...
No, això dic, que si veu la groga Edgar tenim un problema, però vaja... La cita horari unificat, per si no ho hem dit prou vegades, recordem, diumenge, 6 de la tarda.
És a dir, mitja hora abans ens hi posem amb la prèvia al Sabadell en joc, allà repetirem totes les dades, totes les estadístiques, tots els horaris dels partits, tots els partits que comencen en aquell horari, 11 titulars, més pendents que mai del que passi, com diem, a quatre camps, a Pinilla, amb aquest Teruel Olot, el que passi al miniestadi Groguet, amb aquest partit entre el Villarreal B i el València Mestalla, el municipal de Peralada, Peralada Girona B, al Collano i a la Fuensanta, aquest conquense Castellón, per tant, 10 ulls necessitem aquest cap de setmana per seguir tots aquests partits.
I diu el Cachondo que encara gaudirà d'una jornada com aquesta. Pau i Toni, t'escolto d'aquí una estona amb els precedents, amb les estadístiques. Fins ara.
Fins ara.
Hola, sóc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
Un
quart i mig de 3 de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís. No deixem encara la informació relacionada amb el centre d'esports perquè la Societat Deportiva Egea arribarà demà passat aquí a Sabadell a la nova Creu Alta amb un exarlequinat a la banqueta amb un vell conegut com Guillermo Fernández Romo, que és qui dirigeix el conjunt saragossà, l'últim equip que passarà aquesta temporada regular per l'estadi Creu Altenc i que encara, com dèiem, no té la permanència matemàtica a la butxaca, però que sí que es troba en una situació molt més còmoda que no pas al Sabadell, ja que suma 43 punts, 4 més que els sabadellencs. Malgrat tot, Romo no acaba de refiar-se massa de la situació.
Ahora mismo todos estamos en una situación pues determinante, como he dicho antes, y es verdad que hay equipos que tienen menos puntos que nosotros, pero eso no nos puede hacer confiarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, al final la liga está en una situación tan exigente y tan igualada que un punto menos el domingo o un punto más te permite poder estar seguramente salvado al final de la jornada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar.
Un Guillermo Fernández Romo que ha preferit no atendre els mitjans en la prèvia d'aquest partit, diu, per la transcendència de l'enfrontament, per tot el que hi ha en joc i també pel fet d'haver estat aquí recentment. S'ha limitat a adreçar-nos a la roda de premsa que va fer ahir a Egea de los Caballeros, a la qual va explicar que no poden aixecar el peu per molt que tinguin avantatge respecte d'altres rivals directes.
Eso solo lo pueden decir las matemáticas, y las matemáticas a mí lo que me dicen es que estamos en la misma situación de temerosa que otros 8 equipos, en este caso 7 fundamentalmente, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido no podemos relajarnos bajo ningún concepto, ¿no? Y más, bueno, pues cuando hay todos los partidos se juegan a la misma hora, y no es plan de estar ni con la calculadora en la mano y en el otro viendo los resultados, ¿no?
Doncs Guillermo Fernández Romo no ho farà. Aquí a Ràdio Sabadell sí que estarem just en aquest escenari que deia el madrileny, el del barri de Luche, de Madrid, que també ha parlat de nerviosismes, d'angoixes, les que sempre hi ha en les darreres jornades de segona B i més encara en aquest context tan igualat com l'actual a la part baixa del grup 3 de la categoria de bronze del futbol espanyol. Romo ha dit com contrarrestar tot això i també el gran ambient que preveu que hi hagi diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Lo que puede afectar más es la exigencia del partido, ¿no? Al final es un partido muy determinante para los dos equipos, que al final vamos buscando el mismo objetivo, ¿no? Y bueno, pues jugamos en un campo difícil porque es un campo grande, un campo en el que va a meter seguramente 5 o 6 mil personas, una institución en ese sentido poderosa, y bueno, pues las dificultades extras esas, no aparte del juego que pueden existir, sino pues eso del ambiente, ¿no?
De seguida parlarem de totes aquestes iniciatives que s'estan organitzant al voltant del centre d'esport Sabadell i haurem d'esperar fins a diumenge per veure si aquesta previsió de 5-6 mil persones que deia Guillermo Fernández Romo s'acaba complint o no en aquest últim partit de la temporada a casa del Sabadell a la nova Creu Alta contra l'Egea. Finalment, l'equip aragonès arribarà a Sabadell sense sancionats i amb Diego Suárez, que es va haver de retirar en l'últim partit amb molèsties, tot i estar tocat, l'entrenador Guillermo Fernández Romo ha confirmat que ha entrenat normal y que está a la seva disposició.
Lo de Diego fue una faena porque además estaba haciendo un buen partido hasta ese momento y fíjate, te quedas ahí 5 o 6 minutos sin un jugador hasta que puedes ver si puede jugar o no, pero bueno, está recuperado, ha entrenado perfectamente toda la semana, o sea que sin ningún problema para el domingo.
Per tant, amb més efectius que el Sabadell, arriba Guillermo Fernández Romo a aquest partit amb el seu Egea. Recordem que el duel s'emmarca en la primera de les dues jornades amb horari unificat, les dues últimes del calendari, diumenge a les 6 de la tarda a la nova Creu Alta. Avui, per penúltim cop aquesta temporada, també repassarem les estadístiques prèvies a aquest enfrontament, com habitualment estem fent des de fa unes setmanes, amb el Pau Vituri explicant-nos precedents i com arriba un equip i l'altre a la cita.
El llibre de registre.
Els precedents.
Serà el segon partit oficial entre Sabadell i Egea després del de la primera volta a la localitat aragonesa, que va acabar amb victòria dels de Guillermo Fernández Romo per 2-1. De manera més genèrica, dues de les tres victòries a domicili del conjunt d'Egea de los Caballeros han arribat a terres catalanes, Barça B i Lleida Esportiu, mentre que el centre d'esports fa 431 minuts que no rep un gol a la nova Creu Alta de part d'un equip aragonès. L'últim el va fer precisament un jugador de l'Egea, Kevin Lacruz, en el Sabadell Ebro de la primera jornada de la temporada 2016-2017.
Com arriba el Sabadell a la cita?
El Sabadell és 17è classificat, empatat a 39 punts amb l'Alcoyano. El balanç és de 10 victòries, 9 empats i 17 derrotes, amb 33 gols a favor i 53 en contra. D'aquests 39 punts del centre d'esports, 28 han arribat a la nova Creu Alta. 7 victòries, 7 empats i 4 derrotes, amb 17 gols a favor i 14 en contra. Pràcticament ni cal repetir-ho, el conjunt arlequinat és el més golejat del grup amb aquestes 53 dianes en contra i el pitjor de la segona volta amb només 13 punts. Pel que fa a les combinacions, recordem, 273 possibles entre els equips implicats a la zona baixa, un 40% aproximadament, traurien el centre d'esports del descens directe, un 97,5% si s'aconsegueix la victòria. Recordem, a més, que és l'últim partit de la temporada a la nova Creu Alta, una circumstància no massa favorable en els darrers anys. En només una de les 7 últimes ocasions, el Sabadell ha estat capaç de treure els 3 punts. Va ser a finals de la 2016-2017 contra l'Espanyol B.
I l'Egea?
L'Egea arribarà a la nova Creu Alta en 12a posició amb 43 punts, 4 més que el Sabadell. El balanç dels aragonesos és de 10 victòries, 13 empats i 13 derrotes, amb 28 gols a favor i 33 en contra. Lluny d'Egea, el conjunt de Guillermo Fernández Romo només ha sumat 14 punts i casualment és el segon pitjor visitant. A més, també és el segon pitjor atac a domicili. Els 9 gols que han marcat fora de casa només els superen els 8 de l'Olot. Recordem, a més, que el balanç de Romo a la banqueta del Sabadell va ser de 4 victòries, 9 empats i 3 derrotes en el total de 16 partits oficials en què va dirigir el conjunt arlequinat.
L'àrbitre del partit.
Per segon partit consecutiu a casa, col·legiat navarrès, xiularà el duel David Recio Moreno, de 29 anys. És la seva quarta temporada a segona B. El Sabadell només té un precedent amb aquest àrbitre, l'1-0 de la temporada passada a Badalona, mentre que l'Egea no en té cap. Aquesta temporada ha dirigit 12 partits amb 5 victòries locals, 6 empats i una victòria visitant. La seva mitjana és de 6 grogues clavades per partit i només ha ensenyat una vermella.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Dos quarts de 3 de la tarda, totes les estadístiques. Per tant, a punt, recordem que des del Sabadell s'estan promovent iniciatives per afavorir la presència de públic, amb 4 invitacions per cada abonat, per cada soci, també amb entrades de franc per les famílies del futbol base del centre d'esports i amb entrades a preus populars, a 5 euros, de cara a aquest compromís de diumenge a les 6. De moment, el ritme de retirada d'entrades fa ser optimistes pel que fa a l'assistència i s'espera que entre avui i demà els socis arlequinats acaben de retirar també les invitacions que tenen a la seva disposició. En el partit també seran homenatjats, recordem, vam parlar aquí a l'Hotel Suís una bona estona amb els seus organitzadors la setmana passada, els 5 jugadors que el dia abans seran protagonistes a la primera nit dels jugadors del centre d'esports, com són els herois de Binèfar, Manolo, Tanco, Lino, Zunzunegui i Marañón. Un dia per la història i un dia que tant de bo acabi amb el centre d'esports traient el cap de la part baixa de la classificació amb una victòria contra la Societat Deportiva Egea.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
També arriba al final de la temporada en una situació compromesa, menys però igualment difícil, a la primera catalana, el Sabadell Nord, que crema els últims cartutxos per tenir un final de Lliga amb la feina ja feta. La mala dinàmica de l'últim mes i mig ha portat l'equip de Quico Díaz a un atzucac difícil de preveure. Fa poques jornades, els arlequinats és cert que encara són uns zens, amb 40 punts, però només tenen 3 de marge sobre el descens per culpa de la ratxa de 5 derrotes i d'un empat en els últims 6 enfrontaments. Demà passat, l'equip de Canoriac visita la Guinaueta. Els barcelonins ja són fora de tot perill, signen una temporada realment històrica fins al moment, amb l'actual 5a plaça que ocupen, però tot i el mal moment dels sabadellencs, el migcampista del Sabadell Nord, Kevin Del Corral, està convençut que redreçaran el rumb en les 3 jornades que queden.
Lo hablamos todo esto, Estamos en un momento quizá que no nos sale como al principio de temporada nos salía todo, ese último metrito, ese rebote que le cae a ellos y la meten. Pero bueno, eso es todo mental. Se soluciona con fuerza mental y lo sacaremos.
El partit de demà passat serà al camp d'una guineueta que fa del seu terreny de joc un autèntic fortí del Corral. De fet, ha comparat la modèstia dels barcelonins amb la del Sabadell Nord, dos equips, diu el jugador sabadellenc, força similars pel que fa a la humilitat que desprenen.
Es un equipo humilde, de barrio, como nosotros, en el cual pues aprietan mucho allí, sobre todo tienen una afición muy buena, que están todos a una y será complicado, pero bueno, vamos a ir allí con todo, a por todas y a por ello.
Diumenge, a dos quarts d'una del migdia, arrencarà aquest guineueta Sabadell Nord que es perdrà al migcentre Marc Martí per acumulació de targetes i, com a mínim, també al lateral Anzo per lesió, a banda dels ja habituals lesionats Alegria, Montero i Àngel. I el mercantil, de la seva banda, juga sense massa al·licients la penúltima jornada de la Lliga Nacional Juvenil demà a les 12, als germans Gonzalvo de Mollet. L'equip blaugrana ja ha fet la feina, viu tranquil a la part mitjana de la classificació, mentre el rival esgota les seves últimes opcions. Joan Poc, davanter dels graciencs, explica que igualar la intensitat del contrincant serà la clau per no caure, com ara fa una setmana, quan el Cornellà B va golejar el mercantil. Segons Poc, no és negociable la competitivitat, per molt que la permanència la tinguin ja a la butxaca.
Aquests últims dos partits els hem d'afrontar com si no estiguéssim jugant tot. Hem de competir tots els partits perquè defensem un escut. I la base del mercantil és cada partit donar-ho tot i competir tot fins l'últim minut. És a dir, que aquests dos últims partits ho donarem tot i anirem a treure els 6 punts de 6.
Si pel mercantil serà un partit plàcid, sense massa cosa en joc, el de demà és l'últim tren per un Mollet que, faltant 6 punts pel final de la Lliga, és penúltim a 3 de la salvació.
Equipa't per a la primavera al millor preu a la botiga Z Sabadell.
Perquè ara fins al 13 de maig tens la segona samarreta al 50%.
Una gran varietat de models per triar des de 3,99 €. I ara la segona samarreta al 50%.
Només fins al 13 de maig per a nens i nenes de 0 a 14 anys.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix d'aquesta i moltes més promocions. Botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
Gol del Conquense!
Está viendo la presión Boselli,
gol.
Treu la centrada de Cuevas, seria petit Arturo. Gol. Per morir en vida. Marca Arturo. No m'ho crec. Marca el Sabadell.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, horari unificat per viure una penúltima jornada d'infart. A partir de 6:15 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Societat Deportiva Egea.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Històries dels diners.
Aquilar o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
Es como la tónica, o la odias o te encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hosti, és que la gent li agrada les merdes que fem.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquest dilluns serà el dia de la salut festiu aquí a Sabadell, però al marge de la tradicional caminada de la Unió Excursionista també es durà a terme la 12a edició del Cross de la Salut pel bosc que envolta el santuari. I per això avui divendres deixem ja el món del futbol i obrim pàgina poliesportiva parlant precisament d'atletisme. Una cita a aquest Cross de la Salut que organitza la Joventut Atlètica de Sabadell i l'Ajuntament. President de la JAS, Josep Molins, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, vosaltres?
Aquí fent una mica de ràdio i esperant que ens expliquis una miqueta aquest Cross de la Salut. Les inscripcions, recordem que són gratuïtes, es poden fer a Sant Oleguer, a l'oficina de la JAS, també a l'Intersport Molins, a la Rambla, i també el mateix dia allà al bosc. Quina és la vostra previsió, Pep, que teniu de participants?
Bueno, com sempre, uns 150, no gaires més, perquè tot és gent de Sabadell. El CF està només a Sabadell, però els atletes de la JAS, pues, els joves principalment, tenen ganes de córrer, sí.
Això t'anava a dir, no? Que és un dia diferent, és un pèl estrany per la gent de fora poder atreure atletes que no siguin sabadellencs i, per tant, converteix aquest Cross de la Salut en una prova com molt nostrada, no?, per la gent d'aquí de Sabadell.
Sí, abans es venia des de Sabadell, fins es pujava la pujada de la Salut, en dèiem, però després ara hi ha un tema dalt tot, queda molt bé perquè a la festa allà hi ha molta gent que ho veu, i és guapo, sí, sí. Estem molt contents de continuar fent aquest Cross tants anys i l'Ajuntament, pues, és el que fa tota la infraestructura i nosaltres ja estem la part tècnica.
El circuit, per tant, és l'habitual dels últims anys. Què és el que es trobaran els corredors allà?
Sí, 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 uns 750 metres per volta, molt variat, pel mig dels arbres del bosc, i està molt guapo.
El lloc realment és ideal. I pel que significa un aplec de la Salut, també l'ambient, no? Converteix aquesta prova, home, no diré que és la de festa major a nivell multitudinari, a nivell del que significa una festa major, carrers cèntrics de Sabadell, però sí que hi ha un ambient bastant festiu.
Molt, molt. No solament es fa la cursa, sinó que hi ha d'altres activitats molt maques, hi va molta gent. Si fa bon dia, és un èxit assegurat, això de l'aplec de la Salut ja té molta... és una cosa que de tota la vida, oi? Jo ho he viscut sempre i és guapo de ser-hi i els sabadellencs pugen a la Salut, sí, sí.
Deies 750 metres per volta en un circuit que passa pel mateix bosc de la Salut. És exigent, és dur o no?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Els nanos diuen que és molt variat. Hi ha pujadors, hi ha camins estrets i amples, i això, uns fan tres voltes els grans, dos voltes els no tan grans i els més petits una. I per tant, són tres curses que estan molt concorregudes, sí, sí.
Veient els atletes de la Joventut Atlètica que hi prendran part, ara que deies que la majoria són d'aquí de Sabadell, per no dir pràcticament la totalitat, qui veus amb més forma? Qui veus que arribi en bon moment aquest Cross?
Home, és difícil de... Saps què passa? Que el córrer atletes que sí que entrenen junts amb els que aquests que fan moltes populars i que només corren les carreres, pues, dels carrers i el que es porta avui dia, el que està de moda, doncs segur que serà algun atleta d'aquests que entrenen cada dia el que s'emportarà, però depèn també de moltes coses, perquè els més bons nostres quasi tots estudien a la universitat i no fan festa. A més, nosaltres el dissabte a la tarda, demà a la tarda, tenim unes proves a les pistes de divisió d'honor que venen els millors equips, el Barça i tots els millors equips d'Espanya. Són coses que no se'n parla, però que la Joventut Atlètica Sabadell, entre la pista coberta i l'aire lliure, cada setmana tenim activitats atlètiques d'un nivell molt alt. I això de la Salut és més popular.
Sí, per entendre'ns, Josep, potser és una part més competitiva, el que és el dia a dia d'una entitat atlètica com és la JAS, i l'altra potser més simbòlica, no?, pel que significa per la ciutat l'aplec, per on és, i fins i tot et volia preguntar això, que em comparessis una prova com aquesta, el Cross de la Salut, amb d'altres de les tantes i tantes que organitzeu vosaltres.
Per això és el que... És així, perquè les proves que organitzem cada dissabte, sigui tot l'hivern a la pista coberta i ara l'aire lliure cada setmana, són proves que porten molta gent des de fora de Sabadell, perquè són campionats de Catalunya, són campionats, lligues, divisions d'honor a nivell espanyol, I tot això pues, comporta que els que se n'adonen compte són els hotels, els restaurants i tot això, quan hi ha activitat. En canvi, això altre és popular. El dilluns l'Aplec de la Salut, la setmana passada la cursa dels nens al Taulí, i així són dues coses diferents. Una cosa està de moda i per córrer paguen, i l'altra cosa, que és el que organitzem nosaltres, que tenim de pagar perquè es faci, perquè els jutges, el fototinis, l'ambulància, el metge, tot això val uns 1.500 euros cada festival que fem. I com que també hi som, doncs nosaltres no cobrem res, nosaltres paguem.
Doncs queda claríssim el contrast entre el que és el running, l'atletisme popular, i el que continua sent a dia d'avui l'atletisme de base, de formació i el competitiu amb la gent de la Joventut Atlètica a Sabadell. Dilluns,
sí,
dins del programa especial presentat per la Mireia Sanz i la Raquel García, el Sergi Parc també informarà en directe des d'allà d'aquest Cross de la Salut, el programa, per cert, des de les 11 fins a 12:45 aquí a Ràdio Sabadell, i ha estat un autèntic plaer saludar-te una estona un cop més, Josep Molins, president de la JAS, organitzador del Cross. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies, i ja podeu comptar amb nosaltres sempre que vulgueu.
Allà hi serem, una abraçada.
Vinga.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Som a pocs segons d'arribar a 3:45 de la tarda. En pocs menys de 24 hores, l'Estalpul Club Natació Sabadell hauria de classificar-se un cop més per la final de la Lliga Premat de Waterpolo femení si compleix amb els pronòstics, després de guanyar per 10 gols de diferència, 17-7 en el primer partit de la semifinal disputat el dimecres a Can Llong. Les de David Palma haurien de rematar la feina ara a la Josep Vallès, a la piscina del Mediterrani, al barri de Sants de Barcelona. Un altre tràmit, en certa manera, per les waterpolistes de Sabadell abans de trobar-se la setmana que ve amb el Sant Andreu o amb el Mataró a la gran final. Per aquest motiu, la portera Inara Ferrer aposta per deixar-ho enllestit el més aviat millor i fer rotacions pensant en la final.
Totalment això, intentar matar el partit quan abans, per així poder fer rotacions i arribar el més fresques possibles al partit de dimecres. Som molt conscients de lo que ens juguem, de com va anar també l'últim partit contra el Sant Andreu, que les coses cada vegada estan més igualades i hem de sortir sempre a tope.
Gràcies a aquestes rotacions, la portera de 21 anys va disputar dimecres un quart i mig aproximadament contra el Mèdia en el primer partit de la sèrie, i demà podria repetir per donar descans també a la portera habitual, a Laura Ester. Ferrer és conscient que poden ser els últims minuts que tingui sota pals aquesta temporada.
Toca demostrar tot el treball fet durant la temporada, aprofitar-ho al màxim, perquè al final no deixa de ser unes semis d'un play-off de la Lliga i són minuts de qualitat, jo crec. I això, doncs, també disfrutar-ho, sobretot.
A tot això, demà, a banda d'aquest Mediterrani Estralpul Natació Sabadell, també es disputa el segon partit de l'altra semifinal, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. De moment, avantatge per les andreuenques, després de guanyar dimecres per 9-4 a casa, a la piscina Pere Serrat. Ara però han de buscar el segon triomf a la Joan Serra de les Mataronines, on van perdre el seu compromís de la Lliga regular. Pensant ja en aquesta hipotètica final, Ainara Ferrer, la portera del Sabadell, explica així les seves preferències.
Potser Mataró, no, perquè crec que ens veiem una mica més superiors a elles que no pas amb el Sant Andreu, però jo crec que Sant Andreu estarà bé. O sigui, Sant Andreu m'agradaria pel fet de poder demostrar tot el treball fet durant tota la temporada, que portem també tota la temporada pensant en elles, i les ganes de tenir un partit maco.
Doncs il·lusió per aquesta final al vestidor del Club Natació Sabadell. Recordem, demà a les 12 del migdia, a la Josep Vallès, al barri de Sants de Barcelona, Medi Astralpul. Una victòria classifica les de David Palma per una nova final d'aquesta Lliga Premat de Waterpolo femení. El Club Natació Sabadell, això sí, té més activitat dins de l'aigua. Per exemple, avui arrenca a Sant Petersburg la Copa d'Europa de Natació Artística amb una sabadellenca, amb una representant del Club Natació Sabadell, l'Emma García, amb la selecció, competint demà i diumenge, prenent part de les dues rutines mixtes. La del Natació Sabadell repetirà coreografia amb Pau Ribas. Ja van nedar tant la prova tècnica com la lliure, ara fa un parell de setmanes a Tòquio, al Japan Open, amb
el balanç d'una medalla de bronze i d'una quarta posició. Ara arriben a Rússia i ho fan amb alguna que altra modificació. A les dues rutines, a la tècnica i a la lliure, com ha explicat la nedadora del centre de la ciutat, l'Emma García, aquí a Ràdio Sabadell, des de Rússia.
Molt bones sensacions, molt contents de moment amb això, amb els entrenaments. I la veritat és que tenim moltes ganes de tornar a competir, encara que haguem tingut poc temps entre les World Series de Japó i la Copa Europa, però hem fet algun petit canvi en el lliure i en el tècnic també, i això, molt contents, amb moltes ganes, molta energia per donar-ho tot i a veure què tal.
La parella formada per Emma García i Pau Ribas ja van competir el mes de març a l'estrena de les sèries mundials a París, com comentem ara fa un parell de setmanes també a Tòquio, a la quarta cita d'aquestes World Series a Tòquio, al Japó, al Japan Open, i l'objectiu que s'han marcat de cara a aquesta cita que arrenca avui però que en el cas de les rutines mixtes serà demà i demà passat és apropar-se a la puntuació de Rússia i d'Itàlia, les dues seleccions favorites en aquesta Copa d'Europa de natació artística que comença, com diem, avui a la ciutat de Sant Petersburg. Fem una aturada en el camí, l'última pausa per la publicitat. A la tornada hem de marxar, per exemple, a Londres, a Wimbledon, amb l'Iker Pajares, i hem de comentar la Copa Catalana d'handbol. Entre altres coses, també marxarem als Estats Units amb David de la Cruz.
Molta gent no entén d'electrònica. Doncs a nosaltres ens fa ballar. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, notícies, agenda i sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés, que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Hola, sóc la Montse Mas, sóc atleta del Barça i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Vuit minuts i mig i les 3 de la tarda us dèiem que tocava mirar cap al Regne Unit perquè Iker Pajares es retroba aquest cap de setmana amb el seu calendari individual després d'haver estat subcampió d'Europa amb la selecció espanyola d'esquash a Birmingham. El jugador del Malibu esportiu competirà des de demà a l'obert de Wimbledon, una plaça històrica de l'esport en general, del tennis en particular i en aquest cas també d'esquash. Un torneig a Londres amb una dotació econòmica de $50,000 i on la majoria dels participants que el jugaran són entre els 30 primers del món. El primer rival, però, serà el francès Sebastian Vaumelé, que està per sota del sabadellenc al rànquing i que serà una autèntica sorpresa per Pajares, ja que no el coneix ni tampoc se l'ha trobat encara a les pistes.
Jugo amb un jugador francès que actualment està 70 i alguna del rànquing mundial, un jugador jove, 2 anys més jove que jo, però molt perillós. Ha demostrat que està també en un molt bon estat de forma. Un jugador que no ha jugat mai, que no sé com competeix, quin estil de joc té i que em trobaré per, per primera vegada en aquell campionat.
Serà, per tant, una sorpresa, com diem, aquest enfrontament entre l'Iker Pajares i el Sebastián Bonmalé, el sabadellenc, que és l'últim cap de sèrie d'aquest Wimbledon Open, que juga en una de les meques mundials, com dèiem, del món de la raqueta, amb la qual cosa s'estalvia un primer creuament contra un primer espasa mundial, un campionat que il·lusiona així al jugador del Malibu Esportiu.
És un campionat interessant, dels més grans del circuit, però sí, és un campionat de... d'una gran dotació econòmica, on venen grandíssims jugadors, la majoria d'ells per tot top 30 mundial. Vaig d'últim cap de sèrie, per tant evito un primer encreuament amb un jugador top a primera ronda.
En cas de passar aquesta primera ronda contra Bonmalé, que dèiem ara, el jugador francès que no s'ha enfrontat mai a Pajares, el sabadellenc es veuria les cares, aleshores sí, amb un dels millors esquaixistes del món, amb Omar Mossad, davant del qual ja va jugar ara fa un parell de setmanes al Gouna, a Egipte, fent-lo suar de valent i perdent per només un ajustat 3-2 entre l'europeu de Birmingham i aquest Open de Wimbledon. L'obert de Wimbledon només ha passat una setmana, però entremig el sabadellenc encara ha tingut temps de tornar aquí a Catalunya i de marxar una altra vegada al Regne Unit per jugar justament a Birmingham als play-offs de la Lliga Anglesa. Per tant, arriba més que rodat aquesta cita a Wimbledon.
Hola, sóc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I en el tram final parlem d'handbol perquè un cop han acabat ja les lligues regulars, l'OAR Gràcia Sabadell estrena demà la seva participació a la Copa Catalana Gonzalo Usero. El debut dels graciencs a la fase de grup serà la pista del Joventut Handbol Mataró, un rival amb el qual han lluitat colze amb colze per la cinquena plaça de la Primera Nacional aquesta mateixa temporada. Els maresmencs, que van ser cinquens al final, van acabar la lliga amb 3 punts més que no pas els verdiblancs, que es van haver de conformar just un lloc per sota amb la sisena plaça. A més, fa tot just un mes van empatar a Mataró sobre la botzina. Els graciencs, un partit que perdien. Ara, però, arriba una competició diferent a la qual els equips fan provatures per la pròxima campanya. Martí Escuert, extrem de l'OAR, assegura que la Copa genera il·lusió al carrer Bocaccio.
Home, i tant, si va fer il·lusió, és una competició que potser per algú no li motiva tant com la Lliga, perquè no deixa de ser una Lliga regular que es fa durant tot l'any, però també és una forma d'allargar també una mica la competició i poder jugar partits fins més tard.
Demà a les 6 de la tarda arrencarà el pavelló 3 a Maria Roca de Mataró aquest partit entre el Joventut Handbol Mataró i l'OAR, tot en un grup especialment dur que comparteixen amb el filial del Granollers i la Salle Montcada. L'extrem dret de l'OAR, Martí Escuert, analitza així el sorteig.
El grup, exacte, déu-n'hi-do. El grup és, pues, suarem, o sigui, pot passar qualsevol, diguem, perquè no deixa de ser una competició en què els equips també tantegen una mica per l'any que ve, fan alguns canvis, prova pujant gent del segon equip i els partits, pues, són diferents de com són a la Lliga.
Els Primera Nacional, com l'OAR Gràcia, entren directes a aquesta segona ronda. En paral·lel, el Creu Alta Sabadell, una categoria per sota, jugarà l'últim partit de la primera fase. Els arlequinats ho tenen tot de cara per classificar-se demà a Cardedeu. De moment han guanyat l'únic partit que han jugat fins ara d'aquesta Copa, va ser contra el filial del Sant Martí Adrianenc, i només una derrota demà per 12 gols de diferència els eliminaria. L'extrem esquerre, Albert Miquel, autor de 5 gols en aquest últim compromís contra el Sant Martí Adrianenc B, creu que els partits de Lliga que van jugar contra el pròxim rival, contra el Cardedeu, el serveix per no relaxar-se massa.
Ens hem enfrontat només una vegada, ja que ells s'han pujat aquest any de primera, i llavors, doncs, tot i així, la Lliga és com és. Nosaltres vam anar a casa seva i vam guanyar, amb baixes, i aquí estàvem tots nosaltres, o la gran majoria, i vam perdre 5 o 6. Llavors, la Lliga és el que té, la Lliga catalana és molt competitiva i pots guanyar contra el primer i perdre contra l'últim. Llavors, la qüestió és no refiar-se i sortir cada partit, doncs, des del minut 0 a guanyar-ho tot.
Fa un parell d'anys el Creu Alta Sabadell ja va fer saltar la banca arribant a la Final Four de la Copa eliminant equips de categoria superior, objectiu que enguany volen repetir.
És un gran al·licient poder anar passant una ronda i a veure si poguéssim arribar on vam arribar fa 2 anys a la top 4, doncs seria tot un èxit per nosaltres. Bueno, bàsicament amb la dinàmica de tota la temporada, minuts per tots els jugadors, participació per tothom, però sobretot amb la competitivitat sempre al 100%, no? Que qui vulgui venir ens haurà de guanyar, no? I aquest és bàsicament l'objectiu que tenim marcat. Llavors, a partir d'aquí, on arribem? Sempre intentarem arribar fins al final, però mai se sap. Primer a centrar-nos en cada 10, no? I després ja en parlarem.
El primer pas per fer-ho, com deia ara l'Albert Miquel, serà demà a 8:45 de la nit a Cardedeu. En cas de quedar primer o segon d'aquesta lligueta de 3 equips, el conjunt de Sergi Cifrés creuarà la pròxima ronda amb els classificats, amb el primer o el segon, de l'altre grup, també de la mateixa categoria que els sabadellencs. I acabem avui amb un breu apunt de ciclisme perquè bona part de l'atenció mediàtica d'aquest esport se centrarà a partir de demà a Bologna, on comença l'edició número 102 del Giro d'Itàlia. No obstant això, no és l'única prova que es disputa aquests dies. Tenim, per exemple, el David de la Cruz, el sabadellenc, als Estats Units, on diumenge comença el Tour de Califòrnia, segurament la prova de més prestigi del país nord-americà. Una cita que està dividida en 7 etapes, cap contrarrellotge, potser sobta una miqueta no tenir cap crono, i només una arribada en alt. El penúltim dia, el de Campoamor, serà un dels caps de files del seu equip, ara anomenat Team Ineos, el que era l'Sky, tot i que a Twitter, de fet, ressaltaven sobretot el nom de l'italià Gianni Moscon, per sobre del de la Cruz. Pel que fa a la resta de participants, destaca la presència de ciclistes com Peter Sagan, Mac Schachmann, Richie Porte o George Bennett, també Rigoberto Urán, en aquest Tour de Califòrnia que afrontarà durant tota la pròxima setmana David de la Cruz. Pocs segons per arribar al punt de les 3 des del control de son. Us envia tota una abraçada enorme al Toni González. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Facebook i també a Instagram, o escriure'ns al Telegram. Diumenge, si sou arrequinats, a no patir gaire, des de 6:15 amb la ràdio a l'orella, amb el Sabadell en joc del Sabadell Egea. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.